Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Hi ha dreta, extrema dreta, i també hi ha una altra dreta i una altra extrema dreta. Normalment comparem i ens pensem que l'espanyola o la catalana, que ver l'aila, és igual l'una a l'altra. No, o amb la italiana o amb l'alemanya. Tenen punts en comú, molts, òbviament, com per exemple la gestió de la immigració, però en d'altres mantenen una sorprenent distància. La religiositat extrema donant una visió d'un déu poc tolerant està a la fotografia de la dreta espanyola, ja no cal ni parlar de l'extrema dreta, i que fa que sigui poc comparable a la dreta i a l'extrema dreta d'altres països del veïnat, com per exemple França. Ahir França es va convertir en el primer país del món que va blindar el dret, o que ha blindat el dret a l'avortament a la seva Constitució, el primer país del món. Ho va escenificar en una cerimònia històrica al Palau de Versalles. Entre senadors i diputats, un 90% van votar a favor. Un 90%, inclosa tota la dreta i una part important de l'extrema dreta. De fet, la ultra, Marine Le Pen, hi va votar a favor. Repeteixo, Marine Le Pen va votar a favor de blindar el dret a l'avortament a la Constitució francesa. El primer ministre, un jove Gabriel Attal, que només té 35 anys, del partit de dreta de Emmanuel Macron, va ser l'encarregat de posar veu a la història d'Europa. Atenció a l'admirable discurs de Tal ahir al Palau de Versalles.
L'home que jo suis no pot imaginar vraiment la détresse.
L'home que sóc no es pot ni imaginar l'angoixa que han experimentat les dones privades de la llibertat de controlar els seus cossos durant dècades. L'home que sóc mai coneixerà el patiment físic d'aquell temps, quan l'avortament era sinònim de secretisme vergonyós, dolor indescriptible i riscos fatals. L'home que sóc no es pot ni imaginar el patiment moral davant el pes d'una societat que va preferir silenciar i condemnar. Però el germà, el fill, l'amic i el primer ministre que sóc recordarà tota la seva vida l'orgull de ser avui en aquesta tribuna. Un dia que consagrarà la lluita d'homes i dones de totes les ideologies i sensibilitats que han fet possible aquest moment en què podem, junts, plens d'emoció, canviar el dret fonamental, la llei fonamental, per reconèixer la llibertat de les dones, per fi.
Changer notre droit fondamental, notre loi fondamental, pour y inscrire la liberté des femmes, enfin.
Repeteixo, només un 10% dels senadors i diputats de França van votar en contra. El 90%, inclòs a la dreta, i un sector important de l'extrema dreta s'hi va posicionar a favor. De vegades, allò que ens posa tan nerviosos i neguitosos, que és la grandeur de França, té un sentit d'estat lloable. I avui ho és. Molta enveja. Són les 8:03. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu de terra, que és dimarts, dimarts 5 de març del 2024.
I avui s'esperen ruixats a les comarques de Girona i també punts del Pirineu, i en canvi farà més sol a les comarques de Ponent i del Sud, també sobretot a les comarques de Tarragona. I abrigueu-vos, que fa fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen els vehicles apartats al voral a la C32 per un accident a Sant Boi cap a Barcelona, encara acumulant 4 quilòmetres de congestió. S'ha registrat també un accident a l'AP7, a la demarcació de Girona, a prop de Borrassà, en sentit sud, i per ara es talla un carril.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida ampliem les novetats de França, que ha consagrat el dret a l'avortament a la Constitució, i parlarem també del futur polític de Donald Trump, que cada dia que passa es veu més a prop de tornar a la Casa Blanca. Però abans, atenció a la notícia que hem llegit aquest matí a La Razón. Un equip de científics dels Estats Units ha creat una aplicació per mòbils que permet detectar malalties de salut mental a través d'un sistema d'intel·ligència artificial. Un grup de recerca de la Universitat de Dartmouth, a New Hampshire, ha desenvolupat una eina que identifica els símptomes d'una depressió, per exemple, només a partir de les imatges que capta de la cara d'una persona. És a dir, combina el reconeixement facial amb la intel·ligència artificial. El més sorprenent de tot és que, segons els investigadors, l'aplicació té la capacitat de detectar indicis d'una possible malaltia de salut mental fins i tot abans que el mateix pacient noti que alguna cosa no gira rodona. El sistema és molt senzill. L'aplicació es connecta a la càmera que tenim frontal al mòbil al llarg del dia i capta diverses imatges de l'usuari. Després les processa i analitza per detectar comportaments o gestos que estiguin associats als símptomes primerenys d'una depressió o alguna altra malaltia relacionada amb la salut mental. Què té en compte exactament? Doncs, el moviment dels ulls, la posició del cap, la rigidesa del rictus o la roba que du. Però això no és tot, perquè també estudia altres elements ambientals, com si l'usuari acostuma a estar en llocs il·luminats o si passa molt més temps sol que no pas acompanyat. Fins ara els investigadors han provat l'aplicació amb més de 200 persones i han demostrat un percentatge de fiabilitat elevadíssim. El sistema va detectar indicis de depressió en 3 de cada 4 pacients, que al final en van acabar patint. Ara bé, l'equip de científics diu que encara no en té prou i avança que no comercialitzarà aquesta aplicació fins que no hi hagi un percentatge d'encert del 90%. Els investigadors recorden que, en general, a la gent li continua costant molt anar al psicòleg i per això confien que l'aplicació ajudi a diagnosticar malalties que ara passen clarament desapercebudes. Déu-n'hi-do. 26 minuts, ho dèiem ara al davantal, aquí al món a RAC1. França fa un pas històric i es converteix en el primer país del món que blinda el dret a l'avortament a la seva Constitució. Ho va escenificar ahir en una cerimònia històrica al Palau de Versalles que va plegar tots els diputats i senadors de la República. Eren en total 852 i el suport a la proposta va ser aclaparador. D'aquests 852, 780 a favor, només 72 en contra. Dit d'una altra manera, el 90% dels diputats i senadors de França han apostat per convertir l'avortament en un dret constitucional, inclosos la gran majoria de representants de la dreta i bona part dels de l'extrema dreta. I han donat suport, per exemple, més de la meitat dels diputats de Reagrupament Nacional, l'antic Front Nacional de Marine Le Pen. Ella mateixa, sense anar més lluny, ha votat a favor de consagrar l'avortament dins de la Constitució francesa. És un retoc legal que té una evident càrrega simbòlica i que el moviment feminista ha viscut com una victòria abassegadora i incontestable precisament quan el dret a l'avortament es qüestiona a cada cop més països, com per exemple els Estats Units. Ho va seguir des de París la corresponsal de RAC1 a la capital francesa, Marta Casagolda.
Centenars de persones celebraven així davant de la Torre Eiffel el resultat de la votació del Congrés a favor d'inscriure l'avortament a la Constitució francesa. Ha estat un moment de celebració per moltes dones que han vist com la Torre Eiffel també s'il·luminava amb el missatge "El meu cos, la meva elecció", i que celebraven que a partir d'ara l'article 34 de la Constitució recull el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs. L'ovació també ha estat llarguíssima a l'interior del Palau de Versalles, on els diputats i senadors, tant de l'esquerra com de la dreta i de l'extrema dreta, han aprovat l'esmena de la Constitució que de manera breu blinda el dret a avortar. Els discursos han estat marcats per la reivindicació, per l'emoció i pel record de Simone Veil, la ministra que el 1975 va despenalitzar l'avortament a França. El president de la República, Emmanuel Macron, en una piulada, ha parlat d'orgull francès i de missatge universal. Macron ha fet una crida a celebrar aquest segellament de la Constitució el proper 8 de març, el Dia Internacional de la Dona.
Malgrat amplíssim consens polític i social, l'Església Catòlica ja alça la veu contra aquests canvis constitucionals a França. L'episcopat francès els va qüestionar dies enrere i ell també s'hi va sumar al Vaticà, que va fer públic un comunicat molt dur contra aquesta iniciativa francesa. L'Església denuncia que l'avortament atempta contra la vida i que, per tant, també atempta contra els drets humans. Per això reclamen il·legalitzar tota pràctica que privi de la vida algú altre. Són les 8 i 8 minuts. Anem al Regne Unit, als Estats Units, perquè el Tribunal Suprem aplana el camí de Donald Trump cap a la Casa Blanca. L'expresident nord-americà es podrà presentar a les eleccions del mes de novembre i, per tant, si no hi ha sorpreses, es repetirà l'enfrontament de fa 4 anys entre ell i Joe Biden. Els Tribunals Suprems de Colorado, Maine i Illinois havien prohibit que Donald Trump es presentés a les eleccions primàries republicanes en aquests estats, repeteixo, Colorado, Maine i Illinois, perquè entenien que algú investigat per organitzar un assalt al Capitoli no té dret a concórrer a les eleccions, però ara el Tribunal Suprem dels Estats Units ha deixat el veto en paper mullat. Els magistrats de l'alt Tribunal Federal entenen que un estat no pot decidir sobre una qüestió tan important com aquesta i, per tant, permetran que les paperetes amb el nom de Donald Trump siguin a tots els col·legis electorals dels Estats Units. El Tribunal Suprem nord-americà està controlat per una àmplia majoria conservadora, però aquesta vegada la sentència la signen tots, absolutament tots els jutges, per unanimitat. Els magistrats havien de prendre una decisió ahir com a molt tard, perquè avui Colorado i Maine són dos dels 17 estats nord-americans que celebren primàries. És allò que s'anomena el Super Dimarts, una jornada decisiva que acostuma a determinar quin candidat representarà cada partit polític. Normalment és una nit emocionant, però aquesta vegada seran faves comptades, perquè tant demòcrates com republicans hi arriben amb dos grans favorits, Joe Biden i Donald Trump, que tenen tots els números de la rifa d'aconseguir la nominació dels seus partits i de veure's les cares en les eleccions presidencials del novembre. Quin país, el més poderós del món. Un senyor com Joe Biden, un president que quan acaba els discursos del faristol no sap si ha de girar a la dreta o a l'esquerra i no acaba de girar rodó, que té pèrdues i llacunes de memòria. I un altre que aplaudeix una sala al Capitoli de Washington i que no cal dir el currículum que té. Doncs bé, aquests dos senyors, un dels dos tornarà a manar als Estats Units a partir del mes de novembre. O reeditarà Joe Biden o reeditarà 4 anys més tard Donald Trump. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
El nom de Donald Trump estarà avui a les paperetes de primàries de Colorado i Maine, dos dels estats que l'havien prohibit presentar-se a les eleccions al considerar que va participar en una insurrecció amb la sala al Capitoli. Ho van decidir en virtut de la 14a esmena, que prohibeix a un insurrecte arribar a ser president, però la decisió unànime del Suprem tomba la prohibició de Colorado i l'estén a la 30a d'estats on s'havien iniciat litigis similars. Amb l'urgència del calendari de primàries, la sentència ha arribat un dia abans de la data més decisiva del procés de nominació, el superdimarts. Avui 17 estats i territoris escolliran al voltant d'un terç dels delegats demòcrates i republicans que decidiran aquest estiu a les convencions nacionals els aspirants de cada partit a la Casa Blanca. La decisió dona un impuls extra a Trump, que ha guanyat totes les primàries celebrades fins al moment, menys les de Washington, on la seva única alternativa, Nikki Haley, va emportar-se una primera victòria testimonial. El superdimarts acostuma a ser una data emocionant i determinant, però en aquesta ocasió només una sorpresa impedirà les victòries de Biden i Trump a la 15a d'estats en disputa. És per això que l'atenció estarà centrada en la contundència dels seus triomfs, amb la vista ja posada en les eleccions presidencials de novembre.
A tot això, els hereus de la cantant Sinéad O'Connor i la seva discogràfica han demanat a Donald Trump que deixi de fer servir d'una vegada per totes la cançó Nothing Compares to You als seus mítings electorals. La Sinéad O'Connor asseguren que la cantant se sentiria insultada i fastiguejada de veure que Donald Trump fa servir el seu èxit. Sinéad O'Connor s'assuma així una llista d'altres músics com Adele, Rihanna o els Beatles que han demanat a Trump que ni se'ls ocorregi fer servir la seva música. Mentrestant, el Regne Unit ha sorprès a les últimes hores la reaparició pública de Kate Middleton, la princesa de Gales, després de 2 mesos sense deixar-se veure. Va ser arran d'una operació abdominal de la que no se'n saben més detalls, que Middleton es va apartar totalment de les seves funcions. El secretisme de la intervenció quirúrgica i la seva posterior absència pública havien disparat rumors de tota mena sobre l'estat de salut de Kate Middleton. De fet, el web TMZ ha compartit una imatge de la princesa de Gales anant de copilot d'un cotxe conduït per la seva mare, prop del castell de Windsor. La foto no és de gaire qualitat i Middleton porta ulleres de sol, però l'imatge serveix per esvair els rumors més fatalistes sobre la salut de la princesa de Gales. A tot això, qui ara li toca estar de baixa és la reina Camila, que ha hagut de retirar-se temporalment de l'activitat pública per esgotament. Amb la baixa del seu marit, el rei Carles III, que s'està tractant d'un càncer, i la del príncep hereu Guillem, que també havia deixat funcions públiques per estar al càrrec de la seva dona, Caterina de Gales, Camila havia assumit gairebé tot el protagonisme. Déu-n'hi-do el que li passa a la família reial britànica. Avui en parlarem aquí al Món RQ. I mentrestant, encara un últim punt internacional, perquè a l'Argentina el govern de Javier Milei continua retallant, tancant o privatitzant tot allò que toca. Ara ha obligat l'agència pública de notícies del país, Telam, a baixar la persiana i acomiadar els seus 700 treballadors. El líder ultraliberal ja va advertir en campanya que tancaria tots els mitjans estatals perquè entén que són clars instrumentes de propaganda del periodisme. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Reventós.
L'agència de notícies Telam ha estat intervinguda pel govern de Javier Milei. L'edifici ha estat barrat per la policia, els treballadors dispensats de la seva feina i el lloc web ha quedat suspès temporalment. Treballadors de l'empresa s'han manifestat en contra de la mesura, que deixarà més de 700 persones sense feina i un important buit informatiu a l'Argentina.
Está el aspecto como argentino, el problema de la libertad de expresión. Como trabajadores de prensa, nuestro problema es que son muchísimos compañeros que se quedan sin su fuente de trabajo.
No es un tema económico, esto es político, nada más. Es demostrar que cierra un lugar que él considera de militancia.
Fa 78 anys que Telam fa de majorista de notícies a gairebé 3.000 clients, incloent mitjans nacionals i internacionals, i és una de les agències més importants d'Amèrica Llatina. Milei en va anunciar el tancament divendres en el seu primer discurs com a president davant del Parlament, junt amb altres mesures com la fi de les subvencions públiques a partits polítics.
Un quart de nou del matí i anem al cascol de nostre de cada dia d'aquests últims dies. Si avui doneu un cop d'ull a les portades dels diaris de Madrid, veureu que el pas històric de França amb l'avortament o la victòria judicial de Donald Trump passen gairebé desapercebuts a la gran majoria de capçaleres, a diferència del que passa a la premsa de Catalunya. A la capital d'Espanya tot continua girant al voltant del cas Coldo. La decisió de la Fiscalia Europea, que ahir va anunciar que obre una investigació sobre la Tama, ha acabat d'afegir llenya al foc. Els fiscals de Brussel·les volen esbrinar si els governs del PSOE, de les Balears i de les Canàries van comprar mascaretes trinxades defectuoses als empresaris esquitxats per l'escàndol i ho van fer amb fons europeus. La Fiscalia Anticorrupció Espanyola va avisar als seus col·legues europeus que sospitava que aquests dos executius autonòmics havien fet servir diners provinents d'Europa per pagar les comandes a aquesta empresa famosa ja, Soluciones de Gestiones, l'empresa situada a l'epicentre d'aquesta trama corrupta. El PP, mentrestant, es frega les mans i aplaudeix la decisió dels fiscals europeus. Els populars veuen cada vegada més acorralada la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que liderava el govern de les Balears quan es van firmar els contractes que ara Brussel·les investiga. Ella, però, nega de dalt a baix cap irregularitat, defensa que la comanda complia perfectament la normativa i explica que quan van saber que les mascaretes no eren de la qualitat esperada, van demanar a Soluciones de Gestión que els tornés als calés. La presidenta del Congrés creu que si algú ha de carregar el mort és José Luis Ábalos, que llavors era el ministre de Foment. Francina Armengol assegura que van comprar les mascaretes a Soluciones de Gestión perquè el seu ministeri els havia recomanat aquesta empresa. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el llavors govern de Francina Armengol justifica la compra de 3,7 milions d'euros per aquestes mascaretes que van quedar emmagatzemades perquè no eren com havien de ser. El relat que en fan és que és només una compra petita en comparació amb els 90 milions d'euros que el govern balear gasta en els mesos de confinament. Quan s'adonen que no són el que havien de ser, eren quirúrgiques però estaven etiquetades com a FPP2/KN95, es decideix guardar-les per reclamar algun dia. Les mascaretes es compren el 2020, caduquen el 2022 i no es reclama fins al 2023. Es guarden per aquest motiu. Un, per utilitzar-les, perquè el Ministeri obligava a tenir estoc per anar desescalant mesures, i el segon, perquè s'acabava reclamant. On el relat no quadra és que el Departament de Salut Balear trigués 2 anys i mig a formalitzar la reclamació. Els ex-responsables públics diuen que això és habitual perquè la prescripció és als 4 anys.
Però el PP no es creu les explicacions de Francina Armengol, intenta per terra, mar i aire tombar la presidenta del Congrés dels Diputats, Arben.
Sí, Miguel Tellado, el portaveu parlamentari, és que ahir va formalitzar un escrit al registre del Congrés dels Diputats per obligar-la a dimitir, una situació inèdita en política.
Todos los hechos que hemos ido conociendo la convierten no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa. El silencio de la señora Armengol es tremendamente revelador.
Al PSOE gira el relat, Esther Peña, portaveu.
No va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale, ¿no? Por tanto, yo pediría que en un momento que es verdad, de cierta incertidumbre, pues nos centráramos, ¿no?, en lo que sí que hay. Y lo que sí que hay es que el señor Miguel Tellado aparece en el sumario y no da explicaciones.
I no només això, li diu al PP que encara ha d'identificar el tal Alberto, que apareix al sumari sense cognom i que hauria beneït l'operació per tal que el govern de les Illes, ara en mans del Partit Popular, aturés la reclamació de l'empresa pels 3,7 milions d'euros en mascaretes.
Els problemes del PSOE es multipliquen. Ara no només s'ha de defensar dels dards que li envia l'oposició, sinó també del foc suposadament amic. Ahir José Luis Ábalos va contraatacar i va amenaçar de portar el seu propi partit als tribunals per haver difós les seves dades personals. Ferrado hauria enviat als mitjans de comunicació, per error, el document que suspèn Ábalos com a militant, un dossier que conté informació personal del diputat. La direcció socialista va rectificar tan bon punt se'n va donar, però ja era massa tard perquè la majoria de periodistes ja havien obert aquest document. A Catalunya, el govern intenta blindar-se davant d'aquest cas Coldo, la Generalitat descarta de totes que el Departament de Salut comprés mascaretes a empreses vinculades a aquesta trama corrupta. Segons ha avançat l'ACN i ha confirmat RAC1, després d'analitzar totes les comandes, no han trobat cap lot vinculat a la ja tristament famosa Soluciones de Gestión. En paral·lel, a Galícia, el BNG intenta obrir un nou front al PP relacionat amb la compra de material sanitari durant la pandèmia del coronavirus. Acusen el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'haver comprat mascaretes defectuoses quan era president de la Junta. En concret, demanen detalls de l'acord que van tancar el seu govern amb una empresa que es diu Sibucu 360, una companyia sense cap experiència al sector sanitari i relacionada amb un conegut empresari de Santiago de Compostela inhabilitat per frau fiscal. El PP nega qualsevol irregularitat, però el BNG ho posa en dubte, perquè Sibucu 360 va passar d'uns ingressos irrisoris l'any 2019 a una de multimilionaris durant la pandèmia del coronavirus. De tot plegat, escoltem ara el comentari que firma el periodista, director d'Infolibre i col·laborador al Món RAC1, Daniel Besteiro.
La sospecha no es lo mismo que un hecho, y una petición de explicaciones no es un auto de procesamiento. El PP ha visto en la fulminación de Ábalos una exigencia por encima del Código Penal y del Código Ético del PSOE, la excusa perfecta para tratar de que caiga medio gobierno. Feijóo se lo dijo hace ya una semana a Pedro Sánchez. Usted lo sabía. No aportó ningún indicio y, por supuesto, ninguna prueba. No es de extrañar que acto seguido le haya tocado a Francina Armengol. Sin indicios de comisiones, sin detenidos, sin dudas sobre la legalidad del contrato. Se cumplen 20 años del 11M y de la triste fábrica de bulos, con titulares tan rimbombantes como huecos por dentro. Pero esa estrategia, tristemente de actualidad, puede ser un boomerang. Puestos a pedir transparencia, ¿por qué oculta la Xunta sus propios contratos y veta cualquier comisión de investigación en Galicia y allá donde ha gobernado? ¿Ven qué fácil? En la era de los hechos alternativos, conviene recordar que no hay más alternativa que los hechos, que ya bastante graves son.
Aquí 21 minuts, continua el compte enrere perquè Junts per Catalunya i el PSOE acordin definitivament la llei d'amnistia. Demà passat, a la Comissió de Justícia del Congrés s'haurà de plantejar un text de consens que es pugui portar al ple de la setmana que ve. Com hem anat dient els últims dies, el PSOE és molt optimista, però també es manté ferm i torna a deixar clar públicament que descarta incloure-hi de totes totes els delictes de terrorisme que demanava Junts per Catalunya. Té més dades des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la partida de l'amnistia és a tot o res, però les dues parts ja donen per fet que hi haurà acord. De moment, això sí, poques pistes de com es resoldrà. El PSOE assegura que no han canviat d'opinió i que, per tant, com a molt, es retocarà algun detall de la llei. La portaveu socialista, Esther Peña, marcava els límits. Res d'assumir el terrorisme.
No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios y puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse.
Ara des del PP veuen l'amnistia com una cortina de fum del PSOE per desviar l'atenció. Segons Borja Semper, la volen fer servir per tapar el cas Coldo.
Que la amnistia ahora mismo se haya convertido en un bote salvavidas para el Partido Socialista y para el actual gobierno. Es verdaderamente sorprendente que pretendan hacernos creer la amnistia como algo bueno, no para los españoles, sinó perquè tapa la corrupció per la que està interpel·lado el govern socialista.
I mentrestant, des de Junts, muts i a la gàbia. Dijous anirà a la Comissió de Justícia i, si finalment hi ha acord, la setmana que ve, el dia 14, l'amnistia s'aprovarà definitivament al ple del Congrés.
Per la seva banda, Esquerra Republicana assegura que el text final de la llei serà pràcticament calcat al que Junts va tombar a finals de gener al Congrés. Tot i així, Esquerra és optimista i demanen aprovar la llei d'una vegada per totes, ho diu la portaveu Raquel Sanz.
Portem 4 o 5 setmanes explicant que el marge de maniobres amb les esmenes que hi ha vives d'aquesta llei d'amnistia, per tant, el marge és reduït i és el marge que hi ha. Des d'Esquerra Republicana hem insistit molt en que aquesta llei, quan abans millor, bàsicament perquè hi ha molta gent, i així ho hem reiterat, que té la vida empantanegada.
I a les últimes hores també ha tornat a posar més llenya al foc el socialista preferit a Madrid, Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa demana al PSOE que es mantingui ferm en les negociacions amb Junts per Catalunya i que no cedeixi al tot el que li demanin.
Yo espero, en esta semana en la que se va a conocer un poco la posición última sobre la ley de amnistía, tengo confianza de que al menos en algo no se cambie de opinión. O que el que cambie de opinión no quiera que cambiemos toda la sociedad de opinión al mismo ritmo, porque es muy difícil.
I a tot això, Page també ha criticat la posició oficial del govern de Pedro Sánchez, que no veu terrorisme en el cas Tsunami.
Desde luego investigarlo me parece correcto que se investigue como terrorismo, porque lo que sucedió es muy grave. Lo que no me gusta es que se intente comparar lo que pasó en Cataluña utilizando el argumento de que el terrorismo solo era lo de ETA. No me parece razonable que se utilice el tema de ETA para intentar blanquear o dulcificar lo que pasó en Cataluña. Son conceptos distintos, son categorías distintas.
En canvi, qui ha sortit en defensa d'un dels acusats de terrorisme en el cas Tsunami Democràtic és Nacho Martín Blanco. El diputat del PP ha donat suport personal a Rubén Wagensberg en una entrevista a Ràdio 4, tot i que ha demanat respecte per la instrucció del jutge García Castellón.
Els jutges no jutgen sentiments. Rubén Wagensberg és una bona persona. A parer meu, sí, jo li tinc afecte. És que no tinc cap mena de recança a reconèixer-ho públicament. Jo li tinc afecte, li desitjo el millor a la vida, el millor a la vida. Espero que tot això, per ell, quedi en un malson. Ara, el que no faré mai és, per la meva estima personal per Rubén Wagensberg, qüestionar la feina d'un jutge que està fent la seva feina de forma impecable des del punt de vista procedimental.
Sobre el jutge García Castellón, avui llegim al diari que l'Audiència Nacional li ha picat el crostó per haver allargat irregularment una investigació. Recordem que fa uns dies els investigats pels cas Tsunami van sol·licitar que s'anul·lés la causa perquè García Castellón havia reclamat una pròrroga de la investigació fora de termini. Doncs bé, en aquest cas l'Audiència Nacional li ha impedit allargar indefinidament la instrucció d'una altra de les moltes causes de l'excomissari Villarejo. Concretament, en aquesta s'investiga si Villarejo va extorsionar la parella d'un empresari. Segons el tribunal, no pot anar demanant pròrrogues a l'espera de rebre documentació perquè ja porta 4 anys i mig amb el cas obert. Per cert, que el jutge García Castellón ha enviat a judici José Manuel Villarejo, el comissari, per una altra causa, l'anomenat cas Dina. És aquella peça en què s'investiga el robatori de la targeta del mòbil de que va ser assessora de Podem, Dina Busselham, per obtenir informació i treure draps bruts del partit de Pablo Iglesias. La Fiscalia Anticorrupció demana 5 anys de presó per Villarejo i 3 més per 2 periodistes per un delicte de descobriment i revelació de secrets privats. I a tot això, ahir al Parlament de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts es van tirar els plats pel cap, per variar, per un altre dels casos que encara s'arrossega del procés, el cas Volhov. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, va retreure qui van ser socis de govern els presumptes contactes entre l'independentisme i el Kremlin. Diu que a causa d'això han hagut de donar moltes explicacions en l'àmbit internacional. Josep Rius s'hi va tornar i va acusar Meritxell Serret de comprar el relat de les clavegueres de l'Estat.
Si Junts prioritzés el país, no tindríem nosaltres ara mateix la feina que estem tenint a convèncer els nostres aliats i els mitjans internacionals que Catalunya no tenim cap interès amb el Kremlin.
És lamentable que utilitzi recursos de la caverna judicial i de la caverna mediàtica espanyola per interès de partit amb les referències que ha fet amb el Kremlin. És lamentable.
Tot això va ser durant la compareixença de la consellera per presentar els pressupostos del seu departament al Parlament de Catalunya. Martínez ja té el tercer grau i només haurà d'anar a la presó dormint 3 setmanes. El jutge de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional li ha aconseguit després de denegar-li l'estiu passat perquè considera que ara ja està preparat i les condicions són molt favorables. Fins ara, l'extresorer popular estava en un règim de semillibertat que li permetia sortir per anar a treballar i dormir al Centre d'Inserció Social Victoria Kent de Madrid, on ha participat en un programa de reinserció de delinqüents econòmics. Luis Bárcenas té permisos penitenciaris des del març del 2021. L'Audiència Nacional el van condemnar a 29 anys de presó al primer judici del cas Gürtel, però només en pot complir 12 anys com a màxim i ja n'ha passat més de la meitat. El govern espanyol ha demanat formalment al Parlament d'Europa que deixi parlar català, euskera i gallec a l'Eurocambra. A l'espera que l'oficialitat del català es dugui a votació, la Moncloa vol que com a mínim es pugui utilitzar els plens. Per això, ahir el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, va enviar una carta a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, per demanar-li que doni el vistiplau a aquesta proposta. És un pas assegura que la mateixa Metsola li va demanar que fes la setmana passada. A tot això, Álvarez defensa que continuen treballant per l'oficialitat de les 3 llengües el més aviat possible amb la que és la presidència de Bèlgica.
El caso de nuestras lenguas cooficiales es único y por lo tanto no supondría ningún precedente jurídico para ningún otro estado, ni implicaría gastos adicionales para la Unión, los asumiría España. Una vez finalizada nuestra presidencia, continuamos trabajando estrechamente con la presidencia belga, país plenamente comprometido con el multilingüismo.
Recordem que l'oficialitat del català a Europa era un altre dels acords d'investidura entre el PSOE i Junts per Catalunya. En principi, ara els països estan a l'espera dels informes tècnics sobre la viabilitat d'aquesta proposta. Atenció a aquesta notícia, de debò, perquè és bestial. És bestial. Mentre el català continua encallat a Brussel·les, el que tampoc millora són les xifres d'inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ahir, recordeu que us explicaven que el diari Ara avançava que els primers 6 mesos de l'any passat, del 2023, la Moncloa només va executar el 16% de la inversió prevista al nostre país. Avui hem sabut que en tot l'any anterior, el 2022, el govern d'Espanya no va gastar ni la meitat dels diners que havia promès en infraestructures a Catalunya. Ni la meitat. Les xifres són demolidores. Després diuen, és que els catalans, és que no sé què... És que les xifres són demolidores. L'inversió de l'Estat al 2022 va ser només del 43%. 30 punts menys que la mitjana espanyola. 30 punts menys que la mitjana espanyola. La inversió de l'Estat en infraestructures al tot l'any 2022, a Catalunya 43%. A tot Espanya, el 73%. Res a veure amb altres indrets. La Comunitat de Madrid, on la Moncloa es va gastar gairebé el doble dels diners previstos. Allà l'execució va ser, atenció, a Catalunya va ser d'un 43%. Sabeu de quan va ser a Madrid? Catalunya, 43. D'un 70? No. D'un 80? Tampoc. D'un 90? No. D'un 100%? Què va? D'un 120%? No. D'un 130%? No. Ai, loteria. Qui d'anar més? 140? Tampoc. 160%? No. Serà veritat. 168%, no, que ens apropem, no. Un 179% més. Vaja, l'execució va ser del 179%, que és 4 vegades més que Catalunya. Això no ho ha dit, diguem-ho, ningú clarament independentista. No, això la Cambra de Comerç, a partir d'un informe del govern d'Espanya. Per tant, a Catalunya, la inversió en infraestructures va ser només del 43%, a Madrid del 179%. En una piulada a Twitter, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho va qualificar tot plegat de presa de pèl. Jordi Graupera i Clara Ponsatí presentaran un nou projecte polític, es diu Alhora, i se suma a l'oferta electoral independentista. Veurem si de cara a les eleccions europees del 9 de juny o si el projecte és més a llarg termini i comença a caminar de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any que ve. Ponsatí encara és diputada per Junts, i tot i que no repetirà, i Graupera, recordem, no va aconseguir entrar a l'Ajuntament de Barcelona el 2019 amb la candidatura independentista a Barcelona és capital primàries. El nou moviment polític Alhora el presentaran en societat el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, al Teatre Borràs de Barcelona. Anirem ampliant aquesta informació. L'entrada s'haurà de pagar, són 12 euros. Avui en parlarem al Món-RQ. El sector de l'hostaleria carrega durament contra Yolanda Díaz després que hagi anunciat la intenció que els bars i els restaurants no puguin obrir fins a altes hores de la nit. La vicepresidenta del govern d'Espanya i ministra de Treball ha carregat contra els horaris que fan alguns establiments, per exemple els que tanquen més enllà de la una de la matinada, perquè creu que no permeten la conciliació de la vida laboral i la vida personal. Diu que ja està treballant per poder-ho canviar.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Depèn de quins països de la resta d'Europa no pots anar a prendre coses avorrits a més no poder. Per temperatura, per climatologia, això és una altra cosa. Aquest és un altre país. Doncs bé, diverses... Mira, això que diu Yolanda Díaz em lliga molt amb el menys de mig minut que ha durat el comentari del Nacho de Sanahuja d'avui. Doncs bé, diverses patronals del sector consideren que aquesta mesura aniria contra l'economia i defensen que és l'hostaleria de la resta d'Europa la que cada vegada intenta espanyolitzar-se més. Diuen, a més, que Espanya no s'ha d'assemblar literalment a l'Europa trista i insípida del nord i lamenten que es critiqui un model d'èxit turístic. Evidentment, sentir això a Yolanda Díaz i qui ha tret el cap per aquí? Isabel Díaz Ayuso, que ja ha sortit a criticar la líder de Sumar. A Twitter, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha acusat Yolanda Díaz de ser una puritana i una avorrida sense ànima. Assegura que Espanya és diferent de la resta d'Europa, un país amb la millor vida nocturna i amb els carrers plens de vida i de llibertat. Yolanda Díaz li ha replicat, diu que ella defensa l'oci, però també els drets laborals. 34, les farmàcies garanteixen que en els propers dies es normalitzarà el servei per aconseguir productes menstruals gratuïts. És la campanya del Departament d'Igualtat i Feminismes que ahir es va posar en marxa i que per la gran demanda que va tenir va col·lapsar el sistema de La Meva Salut. De fet, també va provocar llargues cues en algunes farmàcies. Recordem que les persones que tenen la regla poden recollir una copa, una calça menstrual o dues compreses de roba. Informa Pep Tormos.
La resposta massiva per aconseguir un dels tres productes gratuïts en el primer dia de campanya va deixar alguns problemes, ja sigui logístics, de proveïdors, amb l'aplicació o el codi QR. Des de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya confirmen, però, que en els propers dies quedaran solucionats. Ho va dir en una entrevista al 9C de RAC1 el president de l'entitat, Antoni Torres, en què també va explicar com va anar el primer dia.
Està tenint molt d'èxit les calces. Entenem que segurament és les persones que ja utilitzen copa que ara volen un altre complement a la copa per determinats moments tindre la calça. A mi que et sorprèn, no? Que, ostres, si calces venem poquíssimes, en condicions normals. I en canvi està tenint molta demanda.
I afegeix que un cop es tria el producte, ja no es permet el canvi.
Al cap de mig segon de que hem escanejat el còdic, tu dius, ai no, mira, millor una compresa. Ja no es pot canviar. El que es tries va assignat a cada persona. No pots fer canvis. Per què? Pues perquè el sistema és rígid, perquè estem començant.
Es poden recollir a les més de 3.200 farmàcies que participen en la campanya.
Coincidint amb la setmana del 8M, hem sabut també que gairebé la meitat de les dones, el 43%, serien pobres si visquessin soles. Ho alerta l'Observatori Dona de la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha actualitzat les dades de bretxa de gènere. L'Observatori assegura que la majoria de dades sobre igualtat de gènere han empitjorat des de l'any 2020 fins avui en dia. Montse Martí.
Ha anat a la baixa, per exemple, la presència de dones en llocs de direcció i gerències en el sector tant públic com privat. Les dones representen el 33% del total i el 2020 arribaven al 39%. I els consells d'administració de les empreses només el 32% són dones. La directora de l'Observatori, Carme Poveda, diu que les dones topen contra un sostre de vidre.
Que estem incorporant talent, com hem vist, talent que surt de les universitats, molt ben preparat, i per tant sí que estan augmentant la participació en aquests llocs tècnics que estan just per sota dels nivells de responsabilitat, però no s'està traduint en un increment en el primer indicador. Hi ha més dones en aquest nivell previ, però que no fan el salt al nivell superior. Ens preocupa perquè no veiem avenços.
L'Observatori també ha estudiat la bretxa que hi ha en la política i assegura que on està regulat per llei es compleix la igualtat, però on no ho està la bretxa és molt àmplia. Per exemple, als ajuntaments només hi ha un 28% d'alcaldesses.
Al sector sanitari, un dels més feminitzats, també existeix aquest sostre de vidre en què alerta la Cambra de Comerç de Barcelona. Les dones només ocupen un de cada tres llocs de màxima responsabilitat dins la sanitat catalana, segons el Departament de Salut. En total hi ha 140.000 llocs de treball a temps complet. D'aquests 8.000 són de comandament i les dones només n'ocupen 3.000. També el sector tecnològic. La bretxa de gènere continua existint, tot i el pas dels anys. Segons un estudi de SADE que publica avui La Vanguardia, tant el grau mitjà com el grau superior, les dones cobren menys que els homes. El salari de les noies es va dels 21.000 euros als 26.000 euros, mentre que els dels nois va dels 26.000 euros als 30.000 euros. A més, per cada 9 homes en estudis de tecnologia, només hi ha una dona. Doncs bé, en aquest context, el moviment feminista engega motors per aquest divendres 8M. A Barcelona, la manifestació principal començarà a les 6 de la tarda als Jardiners de Gràcia i anirà fins l'Arc del Triomf. Informa Bernat González.
La mobilització feminista d'aquest any es farà sota el lema Dones lesbianes i trans juntes contra les precarietats, les fronteres i els genocidis. La convoquen l'Assemblea 8M i altres associacions feministes juntament amb la Taula Sindical de Catalunya. La protesta va més enllà del moviment treballador per mostrar les feines invisibilitzades que fan les dones. Ho explica Natàlia Càmara, portaveu de l'Assemblea 8M.
Posar sobre la taula totes aquelles feines de cures, com treballar netejant, cuidant, criant, cuinant, fregant, no? que normalment no s'entenen com a feina, i reivindicar-ho com a feina, i que si aquestes feines estan absolutament feminitzades i precaritzades i que quan no es fan, de cop i volta ens n'adonem que allò era el que estava fent que la vida se sostingués.
La CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris també convoquen vaga general, i l'Assemblea 8M ha creat una caixa de resistència per ajudar les dones que vulguin sortir al carrer però que no s'ho puguin permetre. Al capdavant de la manifestació hi haurà un primer bloc només format per dones i més enrere un segon bloc mixt.
I un de cada 10 adolescents han tingut relacions de parella on han viscut situacions de control, com ara que la parella l'ha revisat el mòbil o que l'han limitat en qui podien quedar. Les noies s'hi troben més sovint que els nois, però elles també admeten més obertament que fan aquestes pràctiques. Ho diu un estudi de l'obra social de la Fundació La Caixa que s'ha fet amb 4.000 joves d'entre 14 i 17 anys. Mar Poyato.
La violència en les relacions de parella dels adolescents es pot exercir de tres maneres. Controlant l'altra persona, moltes vegades s'intenta que no tingui contacte més enllà de la parella i per això es revisa constantment el mòbil, amb l'agressió física o amb l'agressió sexual. Segons l'estudi de la Fundació La Caixa, actualment el que més hi ha entre les parelles joves són conductes per controlar la vida de l'altre. En aquest cas, les noies controlen molt més els mòbils de les seves parelles que no pas els nois. Pel que fa a les agressions físiques, el 4,5% dels nois encastats se'n consideren víctimes, un punt més que en el cas de les noies, una xifra que canvia radicalment en el cas de les agressions sexuals. Llavors, elles, les noies, se'n senten víctimes en molts més casos que els nois.
Per cert, que Pedro Sánchez demana a les tecnològiques que ofereixin més protecció als menors davant la pornografia. Ho va fer en una trobada del govern d'Espanya amb les empreses del sector. Pedro Sánchez vol impulsar un projecte de llei que protegeixi els menors a internet, per exemple, a través d'eines de verificació de l'edat. I a València, l'Ajuntament del PP ha retirat alguns bancs que estan pintats amb la bandera LGTBI. Ho ha denunciat el Partit Socialista del País Valencià, el PSPB, que va ser qui va posar els bancs durant l'anterior legislatura. Aquests bancs substituïts es trobaven al Pont de les Flors, just al centre de València. És el mateix pont que fa uns mesos l'Ajuntament del PP i Vox va rebatejar com a Pont de les Flors, alcaldessa Rita Barberà. Hi ha un cas que és que, de debò, no és que pensi... Bueno, sí, penso malament, i perquè és que em sembla tot plegat una... O sigui, és molt estrany, molt estrany, molt, a mi em sembla molt estrany. Potser és perquè són el pas dels temps i el canvi dels temps, i a mi no... Però no ho sé. Resulta que l'Índia pagarà una indemnització d'11.000 euros a la parella de turistes espanyols a qui haurien atacat aquest cap de setmana. Recordeu que amb ella l'haurien violat 7 homes i amb ell l'haurien retingut i pagat. Va passar dissabte quan estaven acampats a Dumka, a l'est de l'Índia. Hi ha 4 detinguts, encara es busquen 3 sospitosos més i el judici s'hauria de fer en un termini màxim de 2 mesos. Recordeu que abans d'ahir van penjar un vídeo on sortia ell explicant què li havien fet. Ell sortia al darrere, ahir hi ha una imatge, aquest senyor, el marit, que no és... que el van pagar, però la violada és ella, amb un xec del govern de la Índia. No ho sé. Et repeteixo, i el marit va recollir el xec i va acceptar les disculpes públiques de les autoritats. Tot, en fi, no sé, és com molt estrany. És molt estrany i malauradament fastigós directament. A Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid, la policia ha detingut un cuidador d'una residència de gent gran per haver agredit sexualment dues dones de 90 i de 100 anys. Segons El Mundo, l'home en té 40, feia 42, feia el torn de nit i aprofitava que les àvies estaven soles per violar-les. Fa un mes una de les dones va explicar el que li passava a una treballadora del centre, però esclar, la noia no li va fer cas i es va limitar a canviar de planta al treballador. Dies més tard, l'altra víctima va explicar el mateix i llavors sí, que el van acomiadar i el van denunciar. L'home ha passat abans de la jutge i ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de la residència i de les víctimes. Novetats en la lluita contra el Parkinson. Investigadors de Catalunya han generat un cuc que permetrà estudiar la malaltia abans que aparegui la neurodegeneració. És un organisme transgènic sense una proteïna que casualment es diu RAC1. RAC1, com la ràdio, sí. Quan aquesta proteïna falla en humans, comencen a aparèixer els símptomes de la malaltia del Parkinson. Té més dades en Joel Penya.
El Parkinson pot trigar entre 20 i 30 anys a mostrar símptomes motors en humans. Aquest cuc té un temps de vida de 20 dies a tot estirar i només té 300 neurones. A més, presenta els mateixos símptomes de Parkinson que les persones, però en un període de temps molt més curt. Això facilitarà als investigadors estudiar els símptomes previs a la neurodegeneració en la malaltia. Ho explica RAC1, la investigadora de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma i professora de la UBIC, Esther Dafó.
Quan aquesta proteïna RAC1 no funciona, s'accelera l'acumulació de proteïna que és tòxica, que es diu sinucleïna en els cucs, ¿vale? I les neurones que fan dopamina, que són les que es moren a la malaltia de Parkinson, tampoc no funcionen amb aquests cucs mutats.
De fet, el cuc ja s'està començant a fer servir per estudiar els símptomes del Parkinson. L'estudi s'ha publicat a la revista Progress in Neurobiology.
I ja està disponible a 3CAT el documental sobre l'Ariadna Bernadé, l'Ari. És una adolescent amb leucèmia que va ajudar, i de quina manera, avançant el tractament de la malaltia a Catalunya.
Tu ara quina edat tens, Ariadna?
18 anys.
18 anys. I quan et van diagnosticar leucèmia?
Als 13 anys.
Ens vam inventar el projecte ARI per poder donar un cop de llum, de somiar, inclús podríem mirar de portar el car.
I se puso a trabajar por nosotros. Organizó todo tipo de actividades.
El documental explica la història d'aquesta noia, de l'ARI, que després de recaure va decidir impulsar un projecte per recaptar fons perquè a Catalunya es pogués aplicar un tipus de teràpia que llavors només es feia als Estats Units i a la Xina. Va recaptar, atenció, gairebé 2 milions d'euros per ajudar a desenvolupar el tractament a l'Hospital Clínic de Barcelona. I aquest centre es va convertir en el primer de tota Europa en produir i dispensar el medicament de manera autosuficient. Des d'aleshores s'ha administrat, atenció, a 360 pacients. Té més dades Lluc Corominas.
L'Ari i la seva mare van recaptar els diners provenents de fundacions, empreses i particulars. També va organitzar diversos actes. El més multitudinari, un concert benèfic de Love of Lesbian a la sala Lute Gas de Barcelona. El projecte va ser clau perquè el clínic pogués desenvolupar la immunoteràpia amb CAR-T. Aquest tractament modifica les defenses del pacient perquè puguin atacar les cèl·lules canceroses. El coordinador del programa CAR-T del clínic Álvaro Urbano explica a RAC1 la importància del projecte de l'Ari.
Jo ho resumiria en tres coses. Una, recursos, que van ser fonamentals per iniciar i mantindre el desenvolupament d'aquest cas, donar-nos un objectiu i després una motivació, no? Una motivació que va cohesionar molt a l'equip.
L'Ari va morir als 19 anys, però va deixar una petjada immensa. Ara, el clínic investiga amb la tercera generació del medicament per millorar-ne l'eficàcia i per curar altres càncers.
Tres quarts de nou, i d'aquí uns moments explicarem casos resolts o que havien de resoldre del contenidor del món a RAC1. Un segon.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya'l a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oi tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Bankinter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Mama, he llegit que l'univers és infinit. I
el teu fill cada dia descobreix coses noves. Perquè res no aturi les seves ganes d'aprendre. Vine a General Òptica. Ara, amb el Pla Família, tens les ulleres del teu fill a meitat de preu.
I en 2 anys, l'assegurança de trencament.
Vine a General Òptica i aprofita el Pla Família. General Òptica, la teva mirada ets tu.
T'apuntes a sumar el teu valor humà a la innovació? Amb el grau en Humanitats de UIC Barcelona podràs especialitzar-te i diferenciar-te cursant un dels dobles graus en ADE, Dret, Educació o Periodisme i triar entre més de 250 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11 minuts i les 9 en punt del matí. Per cert, atenció a l'última hora, a 9:45 compareix Francina Armengol al Congrés. Repeteixo, última hora, ho seguirem evidentment aquí en directe amb Jordi Armenteres, Arnau Mañé, des del Congrés, compareix 9:30, 9:45 del matí, d'aquí poc menys de 3/4 d'hora, Francina Armengol. Evidentment per parlar del famós tema del cas Koldo i les mascaretes de quan era presidenta de les Balears. Per cert, també tenim novetats del cas del contenidor del Món RAC1 sobre els 9 menors, recordareu, amb greus discapacitats i sense família, que estan a punt de quedar-se al carrer. Des d'Espacim, l'associació que els acull, denuncien que els estan a punt de desnonar perquè els nous propietaris del pis, on són des de fa 25 anys a Barcelona, se'l volen vendre. Fa temps que busquen alternatives, però no hi ha manera. O és massa car, o no compleix amb l'estricta normativa, o està massa lluny de la ciutat. Necessita que siguin a Barcelona perquè, com que són nens amb greus problemes de salut, discapacitats mentals, discapacitats físiques, han d'estar a prop dels hospitals de referència, sigui Clínic, sigui Vall d'Hebron o sigui Sant Joan de Déu. Divendres aquí al Món RAC1 vam parlar amb l'Anna, una de les coordinadores d'aquesta entitat, d'Espacim, que va fer una crida a la solidaritat de tots. La resposta de la gent va ser brutal i immediata, i el WhatsApp del programa, el WhatsApp del Món RAC1, el 669-10-10-10, es va omplir de missatges de propietaris oferint pisos. Tant és així que des d'Espacim ja n'estan visitant alguns.
Estem valorant diferents opcions, demà anem a veure 2 més i la veritat és que estem contents de la resposta, molt contents, contentíssims, i esperem que de totes aquestes possibilitats que han anat sortint i si en surten més, doncs podem trobar el pis que volem pels nens i nenes de la Puça.
De fet, ja en tenen un mercat com a possible. Segons ens ha explicat l'Anna, implicaria fer obres i caldria revisar el pressupost, però és una molt bona opció. A banda, l'Ajuntament de Barcelona també s'ha posat en contacte amb Espacim per recuperar una opció que havia quedat aparcada fa uns mesos, un pis del carrer Diputació. Se n'hauria de canviar l'ascensor per adaptar-lo, però el consistori està disposat ara a estudiar el projecte. Per tant, doncs estem parlant de molt bones notícies, la cosa avança i en qualsevol cas, si teniu algun pis o local buit o coneixeu algú que en tingui i voleu col·laborar, l'ideal seria una planta baixa d'entre 150 i 200 metres quadrats i si és així poseu-vos en contacte amb l'associació a través del correu electrònic del mail espacim@espacim.com. Després de setmanes de tracturades i talls, avui les reivindicacions dels pagesos arriben al Parlament. Serà el ple monogràfic sobre pagesia que començarà a les 4 d'aquesta tarda. Junts per Catalunya el va demanar a la tardor, però que arriba ara enmig de les protestes dels pagesos. De fet, el sector ja ha convocat per les 2 del migdia una concentració a les portes del Parlament, tot i que aquesta vegada arribaran a Barcelona amb cotxes i autocars sense tractors. Laia Colomer.
Sí, Junts per Catalunya va demanar fer aquest ple monogràfic sobre pagesia a l'octubre, però el calendari ha fet que coincideixi en mig de setmanes amb els pagesos en peu de guerra. Començarà a les 4, previsiblement, amb la intervenció d'un representant del sector. Aquest matí la mesa i la junta de portaveus ho han de ratificar. I després serà el torn de govern i dels grups de gran a petit. Entre les mesures que demanarà el grup proposant Junts ja la d'instar el govern a fer una llei per reduir la burocràcia, el diputat Salvador Vergés diu que aquí demanem massa paperassa.
Que no sigui possible que aquí, quan ens arriben mesures d'Europa, que ja de per si són prou restrictives en tema ambiental, en tema de benestar animal, etc., aquí sempre som especialistes en ser més papistes que el papa i donar-hi encara un quart de volta més. Tot això hem de poder-ho acabar.
Tampoc descarten demanar alguna dimissió. Com dèiem, avui es farà el debat, però les propostes de resolució es votaran dijous a la tarda.
El Col·legi d'Advocats de Barcelona proposa endurir el càstig per robar telèfons mòbils. És una de les mesures que avui anunciarà oficialment per lluitar contra la multireincidència i que ahir el degà, Jesús Sánchez, avançava aquí al Món RAC1. Ara bé, no és l'única proposta que presentaran a l'acte d'aquest matí amb l'alcalde de Barcelona. Informa Benet Iñigo.
Des de l'ICAP plantegen més canvis al Codi Penal per lluitar contra els multireincidents. De fet, el que volen és corregir una reforma que només té un any i mig després de comprovar que la pràctica no ha servit de res. Aquells canvis van establir que si una persona detinguda acumulava 3 antecedents per furt i aquests furts sumaven 400 euros, el jutge podia dictar presó preventiva. Ara bé, com que gairebé mai es quantifiquen, perquè és difícil i perquè sovint no hi havia aquesta dada a la sentència, no s'ha aplicat. El degà Jesús Sánchez insistia des del Món RAC1 que s'ha de retirar la frontera econòmica i aplicar la multireincidència d'incidència basant-se en la quantitat d'antecedents.
Quan estigui en una situació de més de 3 condemnes fermes, també se li pugui aplicar aquesta mesura cautelar de presó provisional. Això comporta automàticament un efecte dissuasori i, sobretot importantíssim, seguretat jurídica en un estat de dret.
A més, avui el Col·legi d'Advocats també presentarà la seva proposta per reduir les ocupacions il·legals d'immobles, projectes que després els partits haurien de fer seves i aprovar al Congrés dels Diputats.
I a Tarragona, l'alcalde responsabilitza la Generalitat i la falta de Mossos d'Esquadra dels problemes d'inseguretat en un dels barris més conflictius. Rubén Viñuales exigeix un pla integral pel barri de Camp Clar, on han mort 2 persones tirotejades en ple carrer en només 6 mesos. Informa Esteve Giral.
Sí, l'alcalde de Tarragona, visiblement empipat, parla d'abandonament per part de la Generalitat en un dels barris més desafavorits i conflictius històricament de tota la ciutat, el de Camp Clar. Viñuales, socialista, culpa la Generalitat i l'acusa de no fer res del que ha anat prometent, diu, des de fa anys per dignificar el barri. També denuncia falta d'agents i de patrulles dels Mossos d'Esquadra. Exigeix un pla integral amb la implicació de totes les conselleries del govern, no només en temes de seguretat. Diu que hi ha mancances greus en educació, habitatge o serveis socials.
Nosaltres exigirem a tothom, i sí, aprofitem també això, perquè ho no demano jo com a alcalde, no ho demano com a ajuntament, ho demanem tots, sense colors polítics ni hòsties.
Mentrestant, assegura l'alcalde que la Guàrdia Urbana de Tarragona ja posa en marxa de forma immediata patrulles de reforç al barri de Camp Clar.
I mentrestant, la policia investiga un grup d'ultres que hauria apallissat un home de 32 anys a Castelló. És un simpatitzant d'un col·lectiu antifeixista que està ingressat a la UCI. L'agressió ha passat durant les populars festes de la Magdalena. El col·lectiu de joves en responsabilitza directament el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Castelló, Antoni Hortolà, de Vox, a qui acusen de fer discursos incendiaris contra l'esquerra radical. Ha multat Apple amb 1.800 milions d'euros per abusar de la seva posició dominant al mercat de la música per streaming. La Comissió Sancionadora Tecnològica perquè entén que ha imposat restriccions a altres aplicacions com Spotify quan volien fer arribar ofertes als usuaris a través de l'Apple Store. Per cert, que 4 dels càrrecs de Twitter han denunciat Elon Musk perquè els va fer fora sense pagar-los cap indemnització. Ara li reclamen 120 milions de dòlars per acomiadaments improcedents. Parlant d'Elon Musk, l'amo de Twitter i de Tesla ha perdut la primera posició del rànquing d'homes més rics del món. L'ha superat Jeff Bezos novament. El fundador d'Amazon té un patrimoni net de més de 184.000 milions d'euros, seguit d'Elon Musk en 182.000 i del director de Louis Vuitton, Bernard Arnault, amb 181.000 milions. Tots tres, Bezos, Musk i Arnault, han intercanviat les posicions els últims anys al capdavant d'aquest rànquing que s'elabora a través de la revista Bloomberg. Que acostumen a parar un moment al cotxe al carrer del bus de Barcelona per descarregar alguna cosa. Ho fan molt, per exemple, els repartidors a domicili. Doncs bé, des d'avui TMB té un vehicle equipat amb càmeres que es dedicarà exclusivament a recórrer els carrils bus i multar els cotxes que s'hi aturin. Durant 2 mesos estarà de prova, però a partir del mes de maig les sancions arribaran als infractors. Encara en mobilitat, d'aquí a 10 anys s'han de deixar de vendre cotxes de gasoil i gasolina. I ara mateix a Catalunya, 9 de cada 10 que es venen encara són de combustió. Només un de cada 10 és elèctric, segons les dades de la patronal de fabricants ANFAC. Montse Martí.
ANFAC demana ajudes directes immediates al comprador que estiguin exemptes de tributació perquè el vehicle elèctric sigui més assequible. El director general d'ANFAC, Josep López Tafall, diu que sense ajudes directes que després no s'hagin de tornar en part a Hisenda, es continuaran venent pocs cotxes elèctrics.
Europa reconoce que hay que incentivar y ayudar al consumidor, pero en el caso nuestro, los planes MOVES, aunque tienen una dotación importante, tienen un problema de configuración. No se cobra la ayuda en el momento de la compra. Entonces hay mucho consumidor que necesita en ese momento el dinero.
El sector preveia que l'equiparació de preus entre cotxe elèctric i el de combustió s'assolís l'any 2026, però ara hi ha dubtes. I si en l'àmbit dels turismes s'està molt lluny de complir amb els objectius europeus d'estendre l'ús del cotxe elèctric, el sector del transport per carretera està anys llum. Els camions electrificats que circulen per les carreteres catalanes són una anècdota. Els fabricants admeten que ara mateix a un camioner no li surt a compte canviar un cotxe elèctric.
Motiu al moment que es va viure diumenge a la presó Model de Barcelona, Lluís Llach va interpretar I si canto trist, la cançó que va compondre fa 50 anys arran de l'execució de Salvador Puig Antic. L'acompanyaven a la guitarra el David Fernández i en Borja Penalba. L'actuació es va fer en el marc dels actes que des de dissabte i fins demà passat es fan a la presó Model de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'assassinat de Puig Antic. Ha mort als 92 anys el fotògraf i fotoperiodista Ramon Massats, l'últim supervivent de l'anomenada generació daurada de la foto de mitjans del segle XX. Va néixer a Caldes de Montbui, va començar fent reportatges als diaris, però després ho va compaginar amb el cinema i els documentals. És l'autor de fotografies tan icòniques com aquella d'un grup de seminaristes jugant a futbol. Massats també va treballar per publicacions estrangeres, com Paris Match. L'any 2004 va rebre el Premi de Fotografia del Ministeri de Cultura. El restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries és l'únic establiment català reconegut aquest any amb dos sols a la nova guia Repsol. A Catalunya també hi ha 12 nous restaurants distingits amb un sol. 6 són de la demarcació de Barcelona, entre els quals l'Agreste, esplèndid, o el Suto, a Barcelona. 4 a les comarques de Girona. 1, l'extraordinari, els Pescadors de Llançà. O també el magnífic Normal, de Girona Ciutat. 1 a les de Lleida, l'Et Bistró, de Viella. I un de Tarragona, el Citrus del Tancat, d'Alcanar. Les Cols d'Olot ha rebut el Premi a la Sostenibilitat. L'únic restaurant que aquest any ha aconseguit la màxima distinció, els Tres Sols, ha estat la Salita de València, dirigit per la xef Begoña Rodrigo. A tot l'estat hi ha 43 establiments amb la màxima qualificació de la guia Repsol. El Festival de Cinema de Màlaga rep avui la visita de dos dels grans noms del cinema català, Isaac i la